Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Lloret és la seu per primer cop d'una estada amb ciclistes catalans que fins ara es feia a la costa de Tarragona. Lloret de Mar acull per primera vegada una estada de la Federació Catalana de Cicloturisme que habitualment s'ha fet a la Costa Daurada. L'esdeveniment arriba el darrer cap de setmana de febrer i s'allarga durant 3 dies. En aquest temps, els participants, que s'allotgen a l'Hotel Guitart, duen a terme sortides en bicicleta pel territori, que combinaran amb visites turístiques a la destinació. Aniran fins als Jardins de Santa Clotilde i al Museu del Mar. L'estada catalana de cicloturisme, que tindrà lloc del 28 de febrer a l'1 de març, arriba a la 27a edició. Un dels organitzadors és Jaume Rué, a qui entrevistarem en una estona. Serà cap a un quart de nou del matí en directe. Molt bon dia a tothom, som a dimecres, 19 de febrer, avancem la resta de continguts del Bon Dia, Bona Hora. Els avança el nostre company Josep Altafulla. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Avui sabrem quines escoles estan celebrant aquests dies la Setmana Cultural i com ho combinen amb Carnaval. Xerrarem amb el Pompeu Fabra, l'Esteve Carles i la Immaculada Concepció. També ens posarem al dia amb el resultat del partit d'ahir a la nit jugat a Galícia entre el Liceu i el Lloret d'hoquei sobre patins. Entrevistarem el periodista Albert Soler. Serà aquesta tarda Lloret convidat pels comuns per presentar el seu llibre Estàvem cansats de viure bé. I acabarem amb un altre personatge, en Salvador Pujós, qui ha dirigit una obra seriosa, Oblidar, la qual es representarà a principis del mes de març al Teatre del Casal de l'Obrera. Les entrades ja són a la venda.
I com sempre, repassarem les portades dels diaris i sabrem quina és la previsió del temps. Us saludem en nom de Rosa Giral, Josep Altafulla i Moisès García. Us acompanyem en directe fins a arribar a les 9 del matí.
Bon dia, bona hora.
I a les 8 i 2 minuts del matí ens interessem per la previsió meteorològica, tant la d'avui com la dels pròxims dies. Ens la porta, com sempre, Miquel Bernis. Miquel, bon dia.
Bon dia, Moisès. Aquest matí l'ambient és força similar al d'ahir, fa una mica més de fred, però el termòmetre no ha variat gaire, temperatures just per sota dels 10 graus en aquestes primeres hores de dimecres. Al migdia l'ambient serà una mica més hivernal, ahir la temperatura va arribar a escalar fins als 17-18 graus a primera hora de la tarda, al migdia, a les 12, a la 1, després va baixar amb el canvi de vent. Avui esperem que no pugi tant el termòmetre i que ja al centre del dia l'ambient sigui similar al que hi havia ahir a la tarda, 13-14 graus com a molt, una sensació més hivernal que no pas la de les últimes jornades. El que cal esperar de cara als pròxims dies és que a poc, però, la sensació de final d'hivern vagi tornant. Els pròxims migdies començaran a ser ja més suaus altra vegada, sobretot de cara al cap de setmana, moment al qual tindrem màximes altre cop a prop dels 20 graus. Les nits seguiran sent una mica fredes, però tampoc no esperem que el termòmetre baixi gaire més del que ho ha fet en les últimes matinades. Pel que fa a l'estat del cel, avui serà un dia encara amb intervals de núvols, cel mig ennublat en alguns moments. De cara a les pròximes jornades, però, s'esvairan fins i tot aquests núvols baixos trencats i el que esperem és que dijous, divendres, dissabte, diumenge siguin dies bàsicament predominats pel sol i només en tot cas amb alguns bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona durant els matins. Per tant, temps molt estable, molt tranquil. Només al voltant de dimarts, dimecres de la setmana que ve, podria començar a insinuar la possibilitat d'algun canvi de temps que ens pugui portar algun ruixat, però tot això queda a molt llarg termini. En general, temps molt estable, molt estancat aquests pròxims dies i en migdies que, com més avanci la setmana, més primaveral serà.
Gràcies, Miquel Bernis, per la informació. 7 graus de temperatura ara mateix amb un 92% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs fem un cop d'ull a les portades dels diferents diaris. Comencem per El Punt Avui. La seva edició gironina titula, en portada, a dues velocitats. La figura del mediador en el diàleg amb el govern espanyol continua provocant discrepàncies entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. El govern català anteposa les garanties per al diàleg a fixar una data per la primera reunió entre les parts. I Esquerra Republicana demana que la taula entre governs se celebri abans de la reunió de la Comissió Mixta Estat-Generalitat. Més titulars del rotatiu. Més de 200 citats per les protestes de la tardor. Canvis al mapa escolar de Girona pel curs 2021-2022. Polèmica a Vilobí per les armes dels vigilants. Premi a Jordi Soler pel seu esperit lliure. La Diputació destina 2,7 milions pels danys del Glòria i un titular esportiu, el Barça se'n renta les mans. Pel que fa al diari de Girona, el titular de portada que trobem és Trànsit no pot cobrir 7 places vacants pel poc atractiu de Girona. La Bisbal tanca la seu de la Seguretat Social perquè el personal està de baixa. Queixes dels sindicats davant l'externalització encoberta estrangeria. D'altra banda, Lloret de Mar instal·larà 32 càmeres de vigilància a les urbanitzacions. Assalt violent a un home de 80 anys per robar-li un Rolex a Empuria Brava. L'Ajuntament de Girona addueix urgència per triar, ha dit, un advocat. D'altra banda, un estudiant de la Universitat de Girona se situa entre els 10 millors MIR de l'Estat. Roberlo, de Riudellots de la Selva, s'expandeix amb una filial a Xile. Més titulars encara, el Ripollès, Gombrèn, votarà si hi ha d'haver campanades a la nit. I a l'Alt Empordà i la Garrotxa són les comarques catalanes amb més densitat de senglars. I un titular esportiu en bàsquet, l'Uni Girona concreta el cost de la inundació en 285.000 euros.
Notícies que avui destaquen la resta de premsa escrita El País. Avui titula més de 900.000 civils sirians fugen en el major èxode de tota la història, de tota la guerra. El Periódico titula en primera plana que la contrarreforma laboral tomba el comiat per baixes. La Razón, el jutge veu indicis de delicte en la trobada d'Elsi Ábalos. El diari Ara, Torra alenteix el calendari de la taula de diàleg. L'ABC, el rei presideix el Consell de Ministres Socialcomunista. El Mundo, llegim que el jutge rastreja el destí final dels pagaments de Chávez a Morodo. I La Vanguardia avui obre dient que Rússia prohibeix l'entrada de xinesos pel coronavirus.
I seguim amb més titulars que deixa la jornada. Vaga la Petroquímica de Tarragona un mes després de l'explosió a Iqoxe.
A les 6 del matí ha començat una vaga de 24 hores convocada pels sindicats que afecta més d'11.000 treballadors 36 dies després de l'explosió que va provocar 3 víctimes mortals.
Rússia prohibirà l'entrada a ciutadans xinesos per por al coronavirus.
A partir de dijous, els ciutadans xinesos només podran entrar a Rússia en cas de trànsit cap a un tercer país per prevenir possibles infeccions.
Acumular baixes justificades ja no podrà ser motiu d'acomiadament.
Ara, la patronal demana un pla d'acció per lluitar contra l'absentisme professional.
D'altra banda, el govern pressiona pel mediador a la taula de diàleg i diu que el calendari no és la prioritat.
L'endemà de la cimera de partits i forces independentistes, l'executiu refreda l'expectativa d'una reunió imminent i prioritza que la taula de negociació sigui un èxit.
Ha autoritzat l'acte de Carles Puigdemont a Perpinyà el 29 de febrer.
La prefectura dels Pirineus Orientals dona el vistiplau a l'acte organitzat pel Consell de la República, en el qual també participaran Toni Comín i Clara Ponsatí.
Albert Batlle defensa Josep Lluís Trapero i assegura que no era afí a l'independentisme.
L'exdirector de la policia era un testimoni demanat per l'acusació, però la seva declaració ha reforçat les defenses.
Ha enxampat un conductor sense carnet que portava un nadó sense sistema de retenció.
Els Mossos van aturar l'home després que se saltés un peatge sense pagar i van comprovar que circulava sense assegurança del vehicle i amb la ITV caducada.
Una curiositat, quedar-se embarassada és més probable a la tardor que a la primavera, segons un estudi.
Ho publica la revista Human Reproduction. Ara els investigadors estudien si la fertilitat està relacionada amb variacions de temperatura, humitat o contaminació.
En esports, l'Atlètic de Madrid supera l'actual campió de la Champions, el Liverpool, per 1-0 amb una diana de Saúl en el minut 4.
En l'altra eliminatòria, també disputada ahir, el Borussia Dortmund va vèncer el PSG per un marcador de 2-1.
I a Can Barça, Bartomeu es reuneix amb els capitans per donar explicacions per la polèmica del Barça-Gate.
El president de l'entitat blaugrana ha parlat amb els 4 capitans, Messi, Busquets, Piqué i Sergio Roberto, i també amb l'entrenador Quique Setién, amb l'objectiu d'apagar un nou incendi.
Amb aquesta informació arribem a les 8 i 9 minuts del matí.
El proper diumenge 1 de març, gran festa del Dia d'Andalusia. A les 12 del migdia, missa rociera a l'església de Sant Romà.
Andalusia en mi tierra.
I
a partir de les dues, dinar del Dia d'Andalusia a l'Evenia Olympic Resort. Continuarem la celebració amb els actes oficials i amb les actuacions d'escoles de ball i coros rocieros. També comptarem amb la presència de Daniel Candelas i el seu ballet flamenc. Diumenge, 1 de març, gran festa del Dia d'Andalusia. Preu de socis 21 euros, no socis 26 euros. Informació i reserves al Bar Granada o al telèfon 972 36 35 15.
Hi ha qui té un pis o una casa, a la ciutat o al poble, a la platja o a la muntanya. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC protegim casa teva. I a més, a tu i a la teva família. No ho dubtis, si necessites una assegurança de la llar, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-3643-28 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Vols tenir internet o fibra allà on no arriben les altres companyies? L'operadora lloretenca de telecomunicacions Fitel Network és la teva solució. Ets particular o empresa? Necessites una atenció realment personalitzada i una solució ràpida i eficaç? Tria Fitel Network. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Molt aviat, cobertura de fibra a totes les urbanitzacions de Lloret. Fitel Network. Fitel Network. El teu operador local d'internet.
Cineclub Atla. El club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
Aquest dijous 20 de febrer, a les 9 del vespre, Cineclub Atler presenta Retrato de una mujer en llamas, un film on la mirada femenina hi és de manera essencial, guardonat amb el premi al millor guió al Festival de Cannes i els premis del cinema europeu. Film nominat als Globus d'Or i als Gaudí. Projecció emmarcada dins el cicle Cinema i Dona. En acabar la projecció, Cineclub Adler i Teatre de Lloret coordinaran un col·loqui en el vestíbul amb l'Associació de Dones L'Aurora. Accés a sala, 5 euros.
Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret. Consulteu tota la programació al web teatredelacostabravasud.cat.
La policia local informa que amb motiu de la celebració de les festes de Carnaval, aquest divendres, dissabte, diumenge i el proper dimecres, les següents vies tindran restriccions d'estacionament i circulació de vehicles. Avinguda de Pau Casals, passeig Agustí Font, passeig Jacint Verdaguer en la calçada exterior i passeig Camprodon i Arrieta. Avinguda Just Merlès, avinguda Rieral i Vila de Blanes. Carrers Senyora de Rossell, Sant Pere i carrer Riera. Informació detallada al web lloret.cat.
Bon dia, bona hora.
de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Són un quart de nou del matí. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora d'aquest 19 de febrer i comencem a desgranar els diferents continguts. Les escoles de Lloret de Mar ultimen aquests dies les disfresses de carnaval per la rua de divendres i alguns dels centres combinen aquesta tasca amb l'anomenada Setmana Cultural. És el cas de les escoles Pompeu Fabra i Esteve Carles. En el primer cas, al Pompeu Fabra, la Setmana Cultural se centra en conèixer millor les diferents nacionalitats que conviuen a l'escola. Els alumnes duen a terme receptes i experimenten amb espècies, descobreixen monuments que hi ha arreu del planeta, gaudeixen amb jocs, aprenen paraules que els permeten viatjar a altres països, ballen danses i elaboren la roba típica d'indrets llunyans. Tot plegat ho estan fent aquests dies els alumnes a través d'un seguit de tallers que permeten barrejar els companys dels diferents cursos. Entrevistarem, si és possible, en uns minuts els diferents centres de Lloret de Mar que participen a l'anomenada Setmana Cultural en el Bon Dia, Bona Hora, en uns minuts. I obrim plana esportiva, el Club Hoquei Lloret va caure golejat a la pista del Liceu per un marcador de 10 a 1. Els lloretencs, que es van desplaçar fins a Galícia, van disputar ahir a la nit el partit corresponent a la jornada 21 de l'Hoquei Lliga davant d'un dels rivals més potents de la categoria, que ocupen el segon lloc de la classificació. L'equip d'Oriol Pere Arnau va començar perdent des de l'inici quan només s'havien disputat 4 minuts de joc. El marcador ja era de 2-0 favorable als gallecs, tot i que Adrià Ferrer va retirar diferències amb un 2-1 momentani. El marcador al descans era de 4-1. A la represa, el Liceu no va donar opcions amb 6 dianes més i va tancar el partit. Escoltem les valoracions de l'entrenador del Club Hoquei Lloret, Oriol Pere Arnau.
La veritat és que la primera part, tot i marxar 4-1 amb el marcador, amb un golet estàvem dintre, hem competit força, tot i que ens han apretat bastant, ja ho sabíem, i a la segona, la veritat és que, ostres, ens han anat una mica el partit, i ells també tenen una roda de canvis molt gran comparada amb la nostra, i a part, en aquests casos, quan decisions arbitrals de penaltis i directes que els anipiten forces a l'equip local, tampoc ajuden, però en qualsevol cas no és una excusa. Nosaltres sabíem que era una pista en la que era molt difícil treure punts i res més. Resultat que sap greu perquè podria haver estat menys, però bueno, en qualsevol cas a pensar ja amb el dissabte amb el Girona.
Com ja va passar l'encontre de la primera volta, la cita va reunir sobre la pista els quatre germans Grau, dos a cada banda, en Lluís i l'Àlex amb la samarreta del Lloret i en Marc i en Carles amb la samarreta del Liceo. Després d'aquesta derrota, el Club Hoquei Lloret es manté en el 12è lloc de la classificació amb 15 punts i segueix a 3 punts de distància de la zona de permanència que ara marca el Voltregà. La pròxima jornada els homes d'Oriol Pere Arnau jugaran a casa davant del Girona. Serà aquest dissabte a 2:15 de la nit al Pavelló Municipal d'Esports de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I com dèiem abans, les escoles de Lloret de Mar ultimen aquests dies les disfresses de carnaval per la rua de divendres i alguns dels centres combinen aquesta tasca amb l'anomenada Setmana Cultural. Parlem amb algun dels centres educatius de Lloret de Mar. Com, per exemple, amb la Immaculada Concepció, un dels representants és Adolf Nierga, el tenim al telèfon. Adolf, molt bon dia.
Bon dia a tothom, bon dia a tots.
Enguany, quin és el tema del Carnestoltes a la Immaculada Concepció?
Doncs en guany podríem posar un nom, el nom d'un projecte que entre infantil i primària tirem endavant, i sota el nom d'objectiu Cuidem el Planeta, la idea és, durant aquests primers dies de la setmana, que clouran, com dèieu ara, amb el carnaval de divendres, parlar de què podem fer per no tant evitar, sinó, perdó, no tant, per cuidar el planeta, en definitiva. I a partir d'aquí estem organitzant tot un seguit de tallers entre cicles i nivells que pretenen això. Els més petits, en aquest cas, es dediquen a estudiar el fons marí. A cicle inicial parlem de flors i d'insectes. A cicle mitjà ens dediquem a estudiar i a veure la repercussió que té aquest canvi climàtic en els animals, concretament en animals en perill d'extinció, i aquelles persones que s'ocupen d'estudiar tot això, com els biòlegs o els guardes forestals. I acabem a cicle superior veient els efectes reals del canvi climàtic i intentar prendre consciència de que estem davant d'un problema real i què podem fer entre tots plegats per evitar que això segueixi endavant.
Ah, per tant, com explicaves, cada cicle prepara el seu taller, eh?
Exactament, això mateix.
Per què heu dedicat, ens explicaves ara una mica, però per què heu dedicat a aquesta temàtica, al medi ambient?
Doncs perquè, evidentment, és un tema de plena actualitat. Estem vivint els efectes a nivell mundial, podríem dir, i una mica fer partícips d'això els alumnes ja des de ben petits, pensem que és una manera de prendre consciència, com deia abans, de la necessitat de prendre mesures ja per tal de fer una mica més fàcil la vida, més habitable aquest planeta. Tenim ara ja iniciatives a nivell mundial, fins i tot aquesta nena tan coneguda, la Greta, que està ja fent difusió de tota aquesta necessitat. Doncs aquí, d'alguna manera, dins de les nostres possibilitats, doncs també pensem que és important mentalitzar-nos i prendre consciència de la importància d'aquest tema.
I, Adolf, com es plasma això en un vestit o una disfressa?
Doncs això ho farem, ja et deia que cada cicle, des de infantil fins a cicle superior, intentarem vestir-nos d'allò que estem parlant i estudiant i valorant i del que ens estem mentalitzant a les aules. Et deia que els més petits de tots estan estudiant el fons marí, per tant, una mica tot i que volem una mica mantenir el secret, perquè divendres ens sortiu al carrer a veure'ns, però la idea és disfressar-nos d'allò del que estem parlant a l'aula. I cada cicle, doncs, valora, com et deia abans, les seves temàtiques, i a partir d'aquí n'extreu un disseny, una disfressa, que és el que estem fent entre dilluns, dimarts, dimecres i dijous, cada dia, en els tallers que us explicava. Doncs anem creant la disfressa, i no només la disfressa, sinó anem fent treballs de conscienciació, veient documentals, fent debats amb els més grans, i entremig de tot això, doncs, creant i dissenyant el vestit que durem el divendres i que podreu veure quan sortiu al carrer a veure'ns.
Doncs Adolf Nierga, de la Immaculada Concepció, que vagi molt bé aquesta setmana i moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, Adolf.
I seguim parlant ara amb la cap d'estudis del Pompeu Fabra, és la Isabel Miranda, la tenim al telèfon. Isabel, molt bon dia.
Bon dia.
En què consisteix la Setmana Cultural?
Ui, estem a tope, eh? Nosaltres la centrem en les nacionalitats del Pompeu. Ho lliguem amb el Carnaval i llavors vam fer un triatge de les nacionalitats i no només... fem un treball pedagògic durant tota la setmana, sinó que fins i tot les consignes del carnaval estan dedicades a les nacionalitats. Avui, per exemple, hem de portar un pentinat divertit amb algun símbol d'alguna de les nacionalitats. Mira, jo porto la Torre Eiffel al cap.
Déu-n'hi-do. I sabeu quantes nacionalitats n'hi ha a l'escola?
Nacionalitats del Pompeu? Uf, en tenim moltíssimes. Anem cap a 40, em penso.
I quines...
No ens enfoquem en totes, sinó que hem agafat les majoritàries i va haver-hi una votació per part de l'alumnat de quina volien triar,
I quines són la resta d'activitats que duen a terme els alumnes?
Mira, doncs nosaltres la Setmana Cultural va començar amb el rei Carnestoltes, aprofitant la benentesa del Carnaval, que va anomenar totes les consignes, però a més van fer un conte pedagògic de com es van originar els continents, com es van originar totes les nacionalitats del Pompeu. Aquest conte el van protagonitzar els mestres, va ser una mica musicat, el vam estar tota l'escola, i arrel d'aquí va començar la Setmana Cultural. La Setmana Cultural té bàsicament dues parts. Al dematí fem activitats pedagògiques, tot relacionat amb matemàtiques, amb medi, amb llengües, el que nosaltres en diem activitats competencials, i a la tarda fem tallers més lúdics, barrejant edats des de P3 fins a 6è, tota l'escola. Són tallers de danses, jocs de taula d'arreu del món, jocs populars d'arreu del món, de vestits d'arreu del món, i sempre, sempre, sempre amb un fil conductor molt, molt, molt pedagògic, a part de les nacionalitats. La nostra intenció és treballar d'una forma molt competencial, real, pels alumnes.
Heu preparat també un museu amb la col·laboració de les famílies.
El museu és impressionant, digne de veure. Han col·laborat totes les famílies i tenim representació de tots els continents, Àsia, Amèrica, Europa, tenim de tot tipus d'objectes, des de vestits, a estris de cuina, instruments musicals. Convido tothom a veure'l perquè és espectacular. No només hi ha objectes del món, sinó que a més també hi ha fotografies dels nens on te surten a viatges que hagin pogut fer. I hem aprofitat que ha coincidit amb el temps que tenim una exposició d'un projecte que hem fet a la Biblioteca de Ratolins, que també és molt espectacular veure'l. L'hem posat allà tots junts i és molt maco. Demà a la tarda poden venir a visitar-lo, és entrada lliure per totes les famílies, de 3 a 5 de la tarda.
Doncs convidem a tothom. I Isabel, quines activitats fareu el divendres? Com serà el divendres per el Pompeu Fabra?
Mira, divendres al dematí encara farem aquestes activitats competencials que voldria remarcar que són molt variades. Com t'he comentat abans, són relacionant sempre amb matèries que són poder més difícils d'entendre i les fem molt manipulatives, i fem, per exemple, un taller de mates recreatives, un viatge 3D a través de les meravelles del món, fem un taller de cuina que implica treballar la unitat de pesos, que implica treballar proporcionalitat, les llengües, potenciem l'anglès, però també parlem el francès. Acabarem aquestes activitats, com te deia, al dematí, i a la tarda farem una cloenda en què vindran diferents entitats de Lloret de Mar a presentar-nos, a ensenyar-nos a països d'arreu del món, balls autòctons inclosos també.
I pel que fa al carnaval, no sé si teniu alguna disfressa.
Ah, sí, calla, és que divendres al matí farem a part d'acabar les activitats competencials, divendres al matí sortim a la rua, sortim aquí a la rua davant de l'escola, al Rieral, i anirem tots disfressats a les nacionalitats del Pompeu. Tenim balls preparats i estem ja a tope. Pensa que el rei Carnestoltes ens ha fet un seguiment, que cada dia portem les consignes, i ja ens ha dit que hem de ballar moltíssim divendres.
Doncs estarem ben pendents. Isabel Miranda, cap d'estudis del Pompeu Fabra, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies per trucar. Que vagi molt bé. Esteu tots convidats a venir.
Allà hi serem.
Vinga, gràcies. Adéu.
I parlem ara amb Susan Arralde, de l'Escola Esteve Carles. Susan, molt bon dia.
Molt bon dia.
De què va la vostra Setmana Cultural?
Sí, estem fent la nostra Setmana Cultural, que aquest any doncs ve arrel d'un petit projecte que vam iniciar amb els nens de 6è, i que bé, doncs, de l'any passat, i aquests nens doncs van passar el llegat a la resta de l'escola per continuar-lo. Se'n diu Home, que voldria dir Helping Our Mother Earth, a ajudar la nostra mare terra. I bé, va ser una troballa que vam fer a internet d'uns nens de Canadà que van pensar engegar una cadena d'ajut al nostre planeta. I d'aquí ha nascut la Setmana Cultural.
Per tant, Sí, digues. Sí, digues, endavant.
No, d'aquí ha nascut la Setmana Cultural i l'hem dedicat a això, a intentar doncs, fer coses per salvar el nostre planeta Terra. Doncs d'aquí ha anat la cosa.
I participen tots els alumnes de l'escola?
Sí, participem des de P3 fins a 6è.
I en concret, quines activitats faran?
Bé, doncs farem una varietat d'activitats, també molt arreu del fil conductor, molt competencials i cooperatives entre els nens, perquè d'això es tracta, la societat va cap aquí. I bé, les activitats fem, per exemple, te diré, a primera hora del dia que començava la Setmana Cultural, hem fet un contracte de propòsits a les aules, que després hem compartit com si fos un manifest per començar la Setmana Cultural. I aquí s'han barrejat nens i cadascú ha llegit les seves propostes i d'aquí sortirà un contracte del que cada setmana tindrem un propòsit ecològic no només salvar la Terra, sinó també per ajudar des de la nostra escola. Després també hem fet construccions amb materials reciclats, on el nen ha pogut crear, ser creatiu, treure el millor de si mateix. No hem estat barrejats, el que sí que hem estat és en cicles i entre ells doncs s'han ajudat i també hem tingut la col·laboració dels pares, que cada vegada és més important a l'escola. I bé, també hem fet, durant tota la totes les tardes estem creant la nostra disfressa de carnaval.
No sé si podem desvetllar alguna cosa d'aquesta disfressa.
Bé, com ja sabeu, és sobre el reciclatge, doncs, sorpresa. Ve arrel d'un conte que se'n diu La Crida, i potser el que el conegui sabrà de què va. també tingut un gent convidada, i teatre, i bé, moltes més coses que doncs, són petits tallers i que doncs, han contribuït a aquesta Setmana Cultural tan ecològica.
I també sortireu divendres per Carnaval.
Sí, exacte. Sortirem divendres amb la nostra disfressa, amb la col·laboració dels pares i a passar-ho bé. Hem tingut les consignes. I per una altra banda també volia comentar que, com veus, el projecte neix a partir de l'assignatura d'anglès.
Sí.
I llavors ja fa tres edicions que inscrivim dintre de la Setmana Cultural, també arrel del fil conductor que estem fent a l'escola, a l'English Day. I llavors en l'English Day doncs, fem tot de tallers i coses en anglès, específicament en la llengua. I una de les coses més interessants que fem és que els nens de sisè van en parelles a cadascú en una classe i de fent un eslògan, tot en anglès, i preparen com una mini classe per a la classe que els hi toca. Llavors ells els hi presenten el seu eslògan, els hi defenen de manera visual, trien una cançó i esclar, aquest any doncs, va del reciclatge. I bueno, aquí és el bo que es barregen els nens i escolten els seus grans i els hi fa molta il·lusió.
Doncs esperem que vagi tot molt bé. Susana Ralde, de l'Escola Esteve Carles, moltes gràcies per atendre la trucada de la ràdio.
A tu, moltes gràcies. Adéu.
Bon dia, bona hora.
8:33. I donem pas de nou a la previsió meteorològica amb Miquel Bernis. Miquel, bon dia.
Bon dia, Moisès. Aquest matí l'ambient és força similar al d'ahir, fa una mica més de fred, però el termòmetre no ha variat gaire, temperatures just per sota dels 10 graus en aquestes primeres hores de dimecres. Al migdia l'ambient serà una mica més hivernal, ahir la temperatura va arribar a escalar fins als 17-18 graus a primera hora de la tarda, al migdia a les 12, a la 1, després va baixar amb el canvi de vent. Avui esperem que no pugi tant el termòmetre i que ja al centre del dia l'ambient sigui similar al que hi havia ahir a la tarda, 13-14 graus com a molt, una sensació sensació més hivernal que no pas la de les últimes jornades. El que cal esperar de cara als pròxims dies és que a poc però la sensació de final d'hivern vagi tornant. Els pròxims migdies començaran a ser ja més suaus altra vegada, sobretot de cara al cap de setmana, moment al qual tindrem màximes altre cop a prop dels 20 graus. Les nits seguiran sent una mica fredes, però tampoc no esperem que el termòmetre baixi gaire més del que ho ha fet en les últimes matinades. Pel que fa a l'estat del cel, avui serà un dia encara amb intervals de núvols, cel mig ennublat en alguns moments. De cara a les pròximes jornades, però, s'esvairan fins i tot aquests núvols baixos trencats, i el que esperem és que dijous, divendres, dissabte, diumenge siguin dies bàsicament predominats pel sol i només en tot cas amb alguns bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona durant els matins. Per tant, temps molt estable, molt tranquil. Només al voltant de dimarts, dimecres de la setmana que ve, es podria començar a insinuar la possibilitat d'algun canvi de temps que ens pugui portar algun ruixat, però tot això queda a molt llarg termini. En general, temps molt estable, molt estancat aquests pròxims dies, i en migdies que, com més avanci la setmana, més primaveral serà.
Gràcies, Miquel, per la informació. 8 graus de temperatura ara mateix, amb un 88% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Fem una mirada a les portades dels diferents diaris. En el Punt Avui, a la seva edició gironina, el titular diu a dues velocitats. La figura del mediador en el diàleg amb el govern espanyol continua provocant discrepàncies entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. El govern català anteposa les garanties per al diàleg a fixar una data per la primera reunió entre les parts. I Esquerra també demana que la taula entre governs se celebri abans de la reunió de la Comissió Mixta Estat-Generalitat. D'altra banda, més de 200 citats per les protestes de la tardor. Canvis al mapa escolar de Girona pel curs 2021-2022. Polèmica a Vilobí per les armes dels vigilants. Premi a Jordi Soler pel seu esperit lliure. La Diputació destina 2,7 milions pels danys del Glòria, i un titular esportiu, el Barça se'n renta les mans. Pel que fa al diari de Girona, diversos titulars. El de portada diu: Trànsit no pot cobrir 7 places vacants pel poc atractiu de Girona. La Bisbal tanca la seu de la Seguretat Social perquè el personal està de baixa. Queixes dels sindicats davant de l'externalització encoberta a estrangeria. D'altra banda, Lloret de Mar instal·larà 32 càmeres de vigilància a les urbanitzacions. Assalt violent a un home de 80 anys per robar-li un Rolex a Empuria Brava. L'Ajuntament de Girona addueix urgència per triar a dit un advocat. Un estudiant de la Universitat de Girona se situa entre els 10 millors MIR de l'Estat. Roberlo, de Riudellots de la Selva, s'expandeix amb una filial a Xile. D'altra banda, el Ripollès, Gombrèn, votarà si hi ha d'haver campanades a la nit. I l'Alt Empordà i la Garrotxa són les comarques catalanes amb més densitat de senglars. I un últim titular esportiu: en bàsquet, l'Uni Girona concreta el cost de la inundació en 285.000 euros.
Els altres titulars que també llegim en primeres planes a la resta de premsa escrita són els següents. El País diu que més de 900.000 civils sirians fugen en el major èxode de tota la guerra. El Periódico obre dient que la contrarreforma laboral tomba el comiat per baixes. La Razón es fa ressò que el jutge veu indicis de delicte en la trobada d'Elsi Ábalos. El diari Ara obre amb la notícia que Torra alenteix el calendari de la taula de diàleg. L'ABC titula: el rei presideix el Consell de Ministres socialcomunista. El Mundo: el jutge rastreja el destí final dels pagaments de Chávez a Morodo. I La Vanguardia obre dient que Rússia prohibeix l'entrada de xinesos pel coronavirus.
I seguim amb més titulars que deixa la jornada. Vaga la Petroquímica de Tarragona un mes després de l'explosió de l'Icoxa.
A les 6 del matí ha començat una vaga de 24 hores convocada pels sindicats que afecta més d'11.000 treballadors 36 dies després de l'explosió que va provocar 3 víctimes mortals.
Rússia prohibirà la entrada a ciutadans xinesos per por al coronavirus.
A partir de dijous, els ciutadans xinesos només podran entrar a Rússia en cas de trànsit cap a un tercer país per prevenir possibles infeccions.
Acumular baixes justificades ja no podrà ser motiu d'acomiadament.
Ara la patronal demana un pla d'acció per lluitar contra l'absentisme professional.
D'altra banda, el govern pressiona pel mediador a la taula de diàleg i diu que el calendari no és la prioritat.
L'endemà de la cimera de partits i forces independentistes, l'executiu refreda l'expectativa d'una reunió imminent i prioritza que la taula de negociació sigui un èxit.
Ha autoritzat l'acte de Carles Puigdemont a Perpinyà el 29 de febrer.
La prefectura dels Pirineus Orientals dona el vistiplau a l'acte organitzat pel Consell de l'Art per la República, en el qual també participaran Toni Comín i Clara Ponsatí.
Albert Batlle defensa Josep Lluís Trapero i assegura que no era afí a l'independentisme.
L'exdirector de la policia era un testimoni demanat per l'acusació, però la seva declaració ha reforçat les defenses.
Ha enxampat un conductor sense carnet, que portava un nadó sense sistema de retenció.
Els Mossos van aturar l'home després que se saltés un peatge sense pagar i van comprovar que circulava sense assegurança del vehicle i amb la ITV caducada.
Quedar-se embarassada és més probable a la tardor que a la primavera, segons un estudi.
Ho publica la revista Human Reproduction. Ara els investigadors estudien si la fertilitat està relacionada amb variacions de temperatura, humitat o contaminació.
En esports, l'Atlètic de Madrid supera l'actual campió de la Champions, el Liverpool, per 1-0 amb una diana de Saúl en el minut 4.
En l'altra eliminatòria, també disputada ahir a la nit, el Borussia Dortmund va vèncer el PSG per un marcador de 2-1.
I a Can Barça, Bartomeu es reuneix amb els capitans per donar explicacions per la polèmica del Barça-Gate.
El president de l'entitat blaugrana ha parlat amb els quatre capitans, Messi, Busquets, Piqué i Sergi Roberto, i també amb l'entrenador, Quique Setién, amb l'objectiu d'apagar un nou incendi.
Els diaris parlen de Lloret.
Trobem diverses notícies relacionades amb Lloret de Mar. Per exemple, a la pàgina 16 del diari de Girona diu: Lloret instal·larà 32 càmeres de vigilància en diversos punts de la ciutat. La notícia diu que la mesura respon a la proposta que va guanyar els pressupostos participats de l'any 2018, amb una dotació de 500.000 euros que consistia a dotar d'un sistema de vigilància a les diferents urbanitzacions del municipi i connectar-les amb el sistema de la policia local. Per portar a terme el projecte, l'Ajuntament ha licitat l'adquisició, implantació i manteniment de les càmeres per més de 340.000 euros. D'altra banda, envien a presó per dos robatoris un jove de Lloret multireincident. El jutge ha enviat a presó provisional un jove de Lloret de Mar després de ser detingut per dos robatoris en comerços de Blanes. D'altra banda, a la pàgina 25 del diari El Punt Avui es diu que hi haurà ajuts de 50.000 euros a alumnes de Lloret de Mar. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha inclòs en el pressupost d'aquest any una partida de 50.000 euros per ajuts a alumnes d'estudis superiors. L'equip de govern de Junts per Catalunya i el Partit dels Socialistes ha augmentat els ajuts de gairebé 10.000 euros i seran per al curs 2020-2021. I un últim apunt, en aquest cas esportiu, a la pàgina 13 del suplement L'Esportiu del diari El Punt, en hoquei patins, a l'hoquei lliga, el Lloret no pot evitar la golejada a la pista del Liceo, 10-1. El Lloret Vilaesportiva va ser golejat a la pista del Liceo i va trencar la ratxa de 4 partits sense perdre. Després del 2-1 dels gallecs, se'n van anar clarament en el marcador.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Són molts els lloretencs i lloretenques que destaquen per algun aspecte de la seva vida. I a la ràdio tenim ganes de conèixer-los. Per això, cada dimecres tenim un convidat especial amb veu pròpia amb qui conversem de 9 a 2 quarts de 10 del matí. 30 minuts per descobrir una persona de la nostra vila. Amb veu pròpia. Escolta el programa quan vulguis a novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8 i 43 minuts del matí i seguim amb més qüestions en el Bon dia, bona hora. Obrim plana cultural perquè s'han posat a la venda les entrades per veure Oblidar, que representarà el Casal de l'Obrera a principis de març. Es tracta d'una obra de la dramaturga canadenca Marie Laberg en la versió catalana de Toni Casas.
La funció presenta quatre germanes que intenten resoldre un conflicte familiar ocasionat per la malaltia irreversible de la mare. Aquesta situació provocarà un seguit de retrets i acusacions que faran trontollar la relació que tenen entre elles.
L'obra de teatre comptarà amb les actrius Olga Arroyo, Montse Baltrons, Rosa Maria Lloberes i Olga Teira, acompanyades de Xavi Villasante. La direcció va a càrrec de Salvador Pujós.
El preu de les entrades ja és de 7 euros, es poden adquirir al puntet. La representació es farà els dies 4 i 5 de març a les 9 de la nit al Casal de l'Obrera.
I ampliem la informació amb la nostra companya Rosa Giralt.
Parlem amb el director de l'obra, que és Salvador Pujós. El tenim als estudis. Molt bon dia, Salvador.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, de què va Oblidar, aquesta obra de teatre?
Bé, Oblidar va... Primerament, gràcies per l'obra de director. Jo sempre dic que jo faig de director, no soc director, eh? Faig de director i els dic a vegades als artistes, en aquest cas que surten, que l'única diferència que hi ha és que ja estan a dalt l'escenari, jo estic a baix i puc veure coses. Bé, i doncs, per el que em preguntes, de què va l'obra? L'obra és curiós, perquè l'altre dia estava pensant que aquesta obra ja l'havíem fet fa 20 anys. 20 anys, deu fer entre 20 i 21 anys, la vam fer a la Casa de Cultura, unes jornades que es feien, que patrocinava l'Ajuntament de Lloret, i que va coincidir que per aquells temps es començava ja a parlar una mica de aquesta malaltia terrible que és l'Alzheimer. Va coincidir que l'obra aquesta doncs parlava de l'Alzheimer quan llavors la gent encara no estava molt al cas. Ara ja tothom sap el que és l'Alzheimer, el que comporta, el terrible que és, però llavors va ser també una novetat. I ara ens trobem que en plen debats sobre l'eutanàsia, doncs resulta que aquesta obra també tracta d'alguna cosa així, de l'eutanàsia, si una persona molt greu, una persona que està, que diguéssim que no té cura, què hem de fer? També cal destacar molt en aquesta obra que és el treball que es fa sobre l'escenari. El treball, vull dir, amb el cas de que, a veure, hi ha obres, i ara estem molt acostumats, de que confonen moltes vegades el que és el cine amb el teatre. Per mi el teatre és text, per mi el teatre és la parla, i ara estem molt acostumats a fer grans escenaris, grans muntatges, grans coses, i a vegades ens oblidem una mica també de lo que és la paraula, que és, per mi és lo que és el teatre. Aquí toquem molt les relacions familiars. O sigui, l'obra tracta de quatre germanes que es reuneixen per tractar de la malaltia de la seva mare. I aquí surt tot. Aquí es descobreix que allò de la família, l'amistat entre les germanes, tampoc és així. Que un amb l'altre es fan retrets, es fan coses, i tot això passa en una nit. En una nit que fora és de trons i llamps, que acaba convertir-se en l'interior de la casa també en una nit de trons i llamps, una tempesta, poder en certa manera més forta que aquí a fora.
Salvador, aquesta obra, Oblidar, és de la Marie Laberg.
Marie Laberg, sí.
I l'ha versionat en Toni Casas. Explica'm una mica com és aquesta adaptació.
Aquesta adaptació, jo crec molt que és que, esclar, adaptar una obra escrita en anglès, adaptar-la en el català, hi ha algunes coses que no... A veure, poder sí que es veuen que són... Si pensem que això passa a Quebec, no?, al Canadà, i llavors aquí surten algunes paraulotes que no sé si tenen traducció amb l'anglès, però jo crec que és difícil, és molt difícil, igual que si fos en espanyol amb anglès. Aquesta autora jo no és que la conegui, quan la vaig llegir la primera vegada, ja dic que fa 20 anys, em va agradar molt, la forma que té de plantejar les coses, la forma que té de a veure, de ser una mica contestatària amb allò de dir, no, o són molt bons perquè són germans. I una de les preguntes que me faig és de dir, i suposo que és la via fer aquesta senyora com va escriure això, és el de dir, a veure, una mare, en aquest cas és una mare, pel fet de ser mare se li ha de consentir tot, l'hem d'adorar-la, la mare, honraràs pare i mare, però si aquesta mare deixem-la anar, havia sigut de la manera que era, se li ha de perdonar això o no se li ha de perdonar? Se la pot estimar? Qui diu una mare diu un pare, ara que no diguin que se'ls ha de perdonar tot perquè siguin el pare i la mare, no ho sé, cada un que s'ho agafi com vulgui, però aquí sincerament hi ha uns debats entre les germanes, la que vol una cosa, l'altra que vol l'altra, no es acaben de posar d'acord. Jo crec que això passa molt a les famílies.
A la realitat, eh?
I a la realitat i tant que
els
passa.
Conflictes familiars,
els conflictes familiars
són
molt...
Hi ha de tot, eh? Hi ha de tot.
I moltes vegades, el problema és que moltes vegades, bueno, no el problema, però que moltes vegades de portes en fora, volem aparentar una cosa que de portes en dins no ho és. Doncs jo demanaria a la gent que vingués, doncs, que posés molta atenció, això sí, s'ha de posar molta atenció, perquè a més, no vull dir que sigui de suspense ni res, però... primerament et fas una idea i després, a mesura que va transcorrent l'obra, veus que no és el que tu havies pensat, sinó que hi ha altres coses. O sigui, és una mica complicada.
Jo, la veritat, una mica, perdó?
Complicada. És
complicada.
A vegades d'entendre si no estàs al tanto. És complicada també per als artistes, per als que ho fan. Jo estic molt content, perquè veritablement hi ha uns diàlegs que són una mica entrevessats, hi ha unes parrafades que són llarguetes, hem intentat escurçar una mica, perquè l'obra és molt llarga, l'hem intentat escurçar una mica, però esclar, no es pot escurçar, encara que avui en dia sembla que diguin una obra de teatre durar 3/4 d'hora. Jo crec que en temes com aquests, que són molt complicats, en 3/4 d'hora no fa res. O sigui que no és que sigui molt llarga, per mi no em va ser llarga almenys, i a la persona que li agrada el teatre no se li farà gens llarga, segur.
Salvador, les funcions arriben el 4 i el 5 de març, per tant en feu dues, i les entrades ja són a la venda, de fet ja s'estan venent,
sí, sí.
En el puntet.
Jo recomanaria a la gent que hi vol anar, perquè esclar, molta gent diu no, i a mi m'agrada estar davant, l'altre li agrada estar al mig, l'altre està... Doncs que aprofitin ara, que encara hi ha entrades.
Que es pot triar. Es pot triar
allà on puguis anar, perquè... Esclar, si esperes l'últim dia, dic, ui, m'han posat a dalt de tot, o m'han posat en un racó... A veure, com diuen, el que vulgui pixar se'n ull el cul. El que vulgui estar en un puesto bé, doncs que...
Que s'espavili, no? Que es doni pressa. Doncs Salvador Pujós, en aquest cas director d'aquesta obra Oblidar, que representa el 4 i el 5 de març en el Teatre del Casal de l'Obrera, agraïm que hagis vingut fins aquí a la ràdio a parlar d'aquesta obra, un drama, almenys no és una comèdia, sí. No és el que estem acostumats fins ara, Salvador?
Sí.
Canvi de registre, a veure com va.
I ja dic, drama no, jo dic, és un drama, dic, home, si tu vols plorar, plora, i si vols riure, però el que sí que crec és que has de pensar.
Salvador,
sí.
El que diem, moltíssimes gràcies per venir a la ràdio i molta sort amb l'obra.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres,
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara queden menys de 8 minuts per arribar al punt horari de les 9 del matí i repassem diferents informacions que són d'actualitat en aquests dies. Lloret de Mar ha instal·lat 3 parcs urbans de salut a les zones de Puigventós, Monterrey i el Rieral. Són un conjunt d'aparells a l'aire lliure destinats a realitzar exercici físic moderat. Aquest va ser un dels projectes que es van triar anys enrere en els pressupostos participats i cadascun d'ells han costat uns 3.500 euros.
Els parcs compten amb diversos aparells que funcionen per a realitzar treball analític i general, pensats per a que puguin ser utilitzats de manera senzilla per una gran part de la població amb moviments de fàcil execució. Ho explica la regidora de Medi Ambient, Marina Nicolàs.
Són elements que permeten treballar diferents grups musculars, tant del tronc inferior com del tronc superior, i per tant doncs, donem la possibilitat a la gent doncs, que promogui hàbits de vida saludable. Nosaltres recomanem que hi vagi la gent a partir de 16 anys i a partir d'aquesta edat hi pot accedir tothom perquè no tenen complicació.
A través d'aquests parcs urbans de salut es contribueix a la realització de l'exercici físic i a la millora de la qualitat de vida de les persones. Tal com assenyala la regidora, cadascun compta amb 5 elements i es demana un ús cívic i responsable.
En els que hem instal·lat ara, cada un d'ells té 5 elements. Hi ha un element de patins, un de gir de cintura, un rotatori doble, una el·líptica i una bicicleta. Per tant, com dèiem, doncs, ens permetrà treballar qualsevol grup muscular. Convidem a tothom a participar d'aquests elements amb responsabilitat, això sí, perquè al final n'hem de poder fer ús tots.
Aquests nous parcs urbans de salut, situats a les zones de Puigventós, Monterrey i el Rieral, s'uneixen als que ja hi havia instal·lats a la platja de Fanals, a l'Avinguda de Blanes i a Can Sabata. A més, també hi ha altres elements al Turó d'en Buc, Can Ribalaigua i Can Xardó.
Com diem, és un dels projectes que es van escollir en els pressupostos participats. Enguany se celebra la quarta edició d'aquesta iniciativa. Per aquest 2020 s'hi destina una partida d'1 milió d'euros. S'escollirà un projecte de ciutat valorat en 500.000 euros i un per cada zona del municipi, amb un total de 500.000 euros entre tots.
Ara mateix i fins a l'1 de març es troba en marxa la primera fase dels pressupostos participats en què els veïns poden presentar les seves propostes. Després, els serveis tècnics estudiaran tots els projectes per descartar que no siguin viables i n'escolliran 6 per a tot el municipi i 3 per a cada zona. Aleshores, serà el torn de la ciutadania que podrà votar entre el 26 de maig i el 30 de juny.
I més qüestions. L'Institut Coll i Rodés participa per primera vegada en un programa d'intercanvi amb França. S'anomena Movi Sud-Nord. Compta amb el suport de la Generalitat i té com a finalitat promoure l'ensenyament de la llengua francesa entre els alumnes catalans, així com el coneixement del territori i la cultura.
D'aquesta manera, l'Institut Lloretenc ha acollit durant un mes una alumna francesa que ha fet classe aquí, la qual ja ha tornat a casa seva. Com a intercanvi, durant el mes de març serà una alumna del Coll i Rodés, Neus Turull, la que passi 4 setmanes a França.
La jove estudia quart de l'ESO a França. Aquest curs equival a primer de batxillerat. Maite Rodríguez, mestra responsable del programa d'intercanvi, dona més detalls sobre aquest projecte.
L'alumna francesa ve a casa de la catalana, la catalana va allà i estan 4 setmanes cada una i assisteixen a les classes a l'institut, a part després de fer totes les activitats que poden fer amb la família quan surten, acompanyen entre elles si fan extraescolars, si fan alguna activitat extra. Per exemple, la d'aquí feia anava al casal de la parròquia.
Després d'acollir l'alumna francesa, ara és el torn de la Neus, que passarà 4 setmanes a França, concretament a la zona de Montpellier. Tot i que no estudiarà els mateixos continguts, tindrà temps per avançar assignatures del seu expedient. Assistirà a classe amb la resta de joves francesos i durà a terme altres activitats per conèixer aquesta cultura, la francesa.
Ara ens queda la segona part, que és quan la nostra alumna, el mes de març, se passarà 4 setmanes. Allà. Va concretament a un poble que es diu Castelnaudary, que és on estudia la noia que va venir. I estarà, la nostra alumna estarà del 2 al 27 de març, allà, 4 setmanes justes. I assistirà a classe amb ella, a la seva classe, l'equivalent a primer de batxillerat. Home, aprendrà molt, perquè tot ho farà en francès, excepte la matèria d'anglès, coneixerà una altra cosa. A més, és curiós perquè aquesta nena està a un internat.
El procés per seleccionar l'alumne ha estat complicat. S'han tingut en compte diferents aspectes com el nivell acadèmic, el coneixement d'idiomes, l'entorn familiar, els gustos i les aficions, entre altres.
Bon dia, bona hora.
I denunciar el bullying o l'assetjament escolar i demostrar a tothom que es poden superar situacions d'aquest tipus. Aquest és l'objectiu de la cançó No tocar llis, que han composat 3 lloretencs, els germans Enzo i Fernando Poblete i l'Alejandra López. Plegats formen el grup anomenat Triue.
La cançó va ser elaborada expressament per a l'obra de teatre que porta el mateix títol, No tocallis, de l'Associació Cultural i Teatral Mueca, ja escenificada a la vila i també a fora. Un dels artífecs de la peça musical, Enzo Poblete, explica d'on va sorgir la idea.
L'origen d'esta cançó parte per l'existència de l'obra en si. Sabíamos que se estaba haciendo una... Bueno, yo sabía que se estaba haciendo una obra de teatro por parte de
nuestro padre,
de Enzo, ¿no? qué mejor manera de promocionar una obra que con una canción, con un himno de esta propia obra. Y bueno, yo empecé a maquinar, hice un primer bosquejo, digamos, y ya, bueno, mi cantante predilecto es mi hermano Fernando, y Ale es mi percusionista estrella. O sea, ya al momento ya sabía con quién tenía que contar. Y bueno, esto ha ido desarrollándose hasta llegar a donde estamos hoy.
La cançó està dedicada al bullying i a totes les dificultats que es poden presentar a la vida amb l'objectiu de deixar clar que es pot superar qualsevol situació delicada. La peça s'interpreta durant l'obra No tocallis i els seus autors asseguren que el públic acostuma a emocionar-se quan l'escolten. És una cançó que es pot trobar a YouTube i en breu a altres plataformes com iTunes, Spotify, Instagram o TikTok. Pel que fa a l'obra No tocallis de l'Associació Cultural i Teatral Mueca, es tornarà a representar a Lloret de Mar el pròxim 21 de març. I amb aquestes informacions, a punt d'arribar al punt horari de les 9 del matí, us deixem ara amb Maria Joan Comartí i el programa En veu pròpia. Tornem demà a partir de les 8 del matí amb més Bon dia, bona hora. Gràcies.
Bon dia, bona hora.